suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry.
Bona tarda, Sant Vicenç, i benvinguts i benvingudes una setmana més al grup. Aquest programa en què intentem que aquelles persones que cuideu a una persona dependent o que esteu patint per la pèrdua d'un ésser estimat us sentiu una miqueta més acompanyades. Aquest serà el darrer programa abans de les festes de Nadal. Tornarem de nou el dijous, dia 14 de gener, a les 4, com sempre. Avui dedicarem una mica el programa a parlar del dol. Els anteriors els hem dedicat a parlar de la malaltia d'Alzheimer, l'hem enfocat més al cuidador, a la cuidadora. Avui l'enfocarem una miqueta més al dol i més tenint en compte les èpoques que venen, no? Que són les pitjors per l'elaboració del dol. I tenint en compte també de l'època de la que venim d'una pandèmia que per desgràcia ha deixat moltes persones que estimem pel camí. Avui parlem del dol davant la mort d'un ésser estimat i sobretot com aquesta època que se suposa que és d'alegria es pot convertir en un moment dur de patiment per algú que ha tingut una pèrdua d'un ésser estimat aquest mateix any o altres anys. Ens enfrontarem una miqueta a aquesta sensació de la cadira buida, de no veure aquella persona que ens agradaria que estigués compartint aquestes festes amb nosaltres. Tenim un programa bastant carregat, tindrem les mateixes secció de sempre. Avui a la secció de l'entrevista tindrem amb nosaltres a un psiquiatre que ha treballat moltes vegades amb persones que estan elaborant el dol. Estarem amb el doctor Xavi Andreu, autor del llibre El GPS secreto de nuestra mente, nuestros cuatro puntos cardinales. I abans de passar a... Avui una miqueta extraordinàriament, abans de passar a la primera secció del programa, m'agradaria compartir-vos un experiment en el qual us poso una miqueta en informació, no? És un experiment en el que es preguntava a persones del carrer, gravant-les, certes coses sobre el Nadal, no? i sobre els regals, sobre aquestes èpoques, no? El primer que se'ls pregunta és quina és la persona més important per ells, no? I tots pues, diuen pues, la meu pare, la meva mare, la meva parella, familiar, el que sigui, no? Després a la segona pregunta se'ls pregunta què els hi regalen, no? I tots tenen molt clar pues, un iPhone, un viatge no sé on, un tal, un qual, i tots ho tenen molt clar, a més tots estan molt, molt contents i tots parlen de coses més materialistes, no? I finalment, a l'entrevista, l'última pregunta, que és la que m'interessava portar-vos avui, la pregunta final és què li regalaries a aquestes persones importants per tu si fossin els seus últims Nadals, els últims Nadals que passeu junts, d'alguna manera, no? Perquè aquestes persones ja no estan. I aquestes van ser algunas de las respuestas.
Es un supuesto.
Una buena pregunta.
No le regalaría nada. Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo. Estar con ella.
Pues. Le pediría perdón por muchas cosas. Por las veces que hemos discutido. En plan serio, y intentaría esforzarme más en tener un buen trabajo y en demostrarle que valgo la pena como hijo.
Me lo llevaría a, no sé, al pueblo de sus abuelos. Unos días bonitos con sus abuelos que no les ve nunca, o con su familia.
A mí, es decir, mi tiempo.
La llevaría al pueblo porque ella no tiene coche. y nunca la lleva a nadie, y yo creo que le haría ilusión.
Ser más sinceros el uno con el otro, no sé, decirnos las cosas que no nos hemos dicho, él por ser como es y yo por ya haberme vuelto muy cómoda.
Intentaría reunir a la familia entera. Ese sería como mi regalo para ella, como intentar reunir la familia entera en casa otra vez. Y que estemos todos juntos.
Me lo traería a casa porque él está en una residencia y pasaría todos los días con él. Pasear, jugar al mus, jugar al dominó, al chinchón. Llevarle a que me viera jugar al fútbol. Cosas sencillas. Amazing Grace, how sweet the sound. Creo que ponemos el corazón en lo que nos dicen que tenemos que ponerlo. Si nos paráramos a pensar, no lo pondríamos en las cosas.
Vivimos como borregos. Todos hacia adelante, sin mirar hacia a los lados, sin disfrutar los momentos de la vida, las pequeñas cosas. Y hasta que la vida no nos dice, hasta aquí.
Tenemos en la cabeza que las personas van a estar ahí siempre, que la gente que nos rodea va a estar ahí para siempre. Y entonces, como, o sea, a lo mejor no decimos un te quiero porque lo damos por hecho, es como si esa persona sabe de sobra que yo le quiero mucho, pero a lo mejor esa persona no lo sabe o no lo siente así.
Estaría bastante bien que no me tengas que poner en esta situación para darme cuenta de estas cosas.
Regalar tiempo con personas, yo creo que es el mejor regalo porque precisamente no lo puedes comprar. Y es algo que nunca va a volver. Entonces es como un regalo exclusivo y único.
Si os fixeu, les respostes pues són bastant diferents, no? a les de la segona pregunta. Potser no són tan materialistes, sinó que són més profundes, més emocionals. I volia començar el programa d'avui amb això perquè crec que és la lliçó que hem d'aprendre, no? d'aquestes èpoques de l'any i extrapolar-ho a la resta de l'any, no? Avui parlarem del dol i, per desgràcia, les persones, si he après alguna cosa dels grups que he fet amb persones que estan elaborant el dol, és que s'arrepenteixen de no haver gaudit molt més dels seus familiars. I aquest és l'aprenentatge que els que esteu escoltant aquest programa i no heu patit cap pèrdua, doncs heu de fer, no? Que al final és molt dur perdre aquesta persona que estimem. És una època de l'any en la que costa molt refer-se perquè no pares de recordar-lo. Sense més dilació, passem a la secció que obre el programa sempre, a la secció del conte o del relat. I avui us porto un conte molt especial per mi, que em porta molts records, que m'emociona moltíssim, que és el conte de l'última fulla. Aquesta història té lloc a la França de 1900, en els començaments d'un hivern duríssim, com en l'època en la que estem ara, i és la història d'una nena, que es diu Marie, que té uns anys, i que viu en una antiga casa parisina. Un dia comença a notar febre, a trobar-se malament, i el metge li dona a la mare la pitjor notícia que li podia donar en aquelles èpoques, que era que la seva filla patia tuberculosi. Una malaltia per la que en aquella època no hi havia antibiòtics, no hi havia cura, l'única cura que hi havia, l'única recepta que hi havia era anar a prendre cura de la persona i que aquesta persona no agafés més fred i pogués descansar de cara a la primavera. El professional, el metge en aquell moment, li va dir que un bon pronòstic seria que la nena pogués arribar a la primavera, que quan arribés el calor ella podria lluitar d'una manera més adient en contra de la malaltia. Però clar, quan el metge va marxar, la nena havia escoltat tot això, la nena va mirar el calendari i va veure que faltaven 2 mesos molt llargs per endavant abans de que arribés la primavera. Aquesta nena va decidir lluitar. Evidentment estava molt avorrida perquè la pobra estava al llit tot el dia, i la seva mare va decidir moure el seu llit de lloc i posar-lo a una finestra que donava un pati interior de la casa, en el que podia veure els veïns, podia veure el jardí que hi havia fora, i d'aquesta manera li ajudava a distreure's una mica i aguantar una miqueta més aquesta obligació de tenir que estar al llit. Cada vegada feia més i més fred, les setmanes anaven passant, la nena s'anava trobant cada vegada pitjor, hi havia moments en què plorava molt, hi havia moments en què estava una miqueta més animada. I clar, el fet de veure les fulles del jardí a ella li motivava molt. I llavors, un dia, li diu a la mare que ha començat a observar les fulles del jardí i pensa que les fulles poden tenir una història bastant semblant a la seva. És a dir, que si les fulles aguanten d'aquí a final de l'hivern, ella considerava que aguantaria i que resistiria. En canvi, que si totes les fulles sucumbien, a ella li donava la sensació de que no ho aconseguiria. I es va posar aquest repte. La mare estava preocupada perquè tenia por que caiguessin totes les fulles i això pogués provocar a la seva filla que es rendís. Però s'havia agarrat de tal manera això que la seva mare no li va saber dir que no. A tot això, va descobrir que la seva filla estava molt interessada en un pintor que observava en la finestra que tenia endavant, i li va demanar al pintor que baixés a veure la nena i que li donés algunes classes per veure si la podien animar, perquè clar, no podia fer res i a lo millor si podia pintar es trobaria millor. Llavors el pintor encantat va anar-la a conèixer, li va explicar una miqueta sobre la pintura, la nena estava molt, molt entusiasmada i li va explicar al pintor el mateix que li havia explicat a la seva mare, que tenia por de que caiguessin les fulles perquè per ella era una inspiració, no? Llavors el pintor va començar a ensenyar-li a pintar, la va il·lusionar molt, i va haver un moment que va haver de marxar cap a Amèrica aquest pintor perquè li va sortir treball allà. Llavors va decidir deixar-li les seves pintures a la nena i una nota dient-li que tornaria al maig i que esperava que ella encara hagués lluitat lo suficient per estar viva i poder fer totes les classes i poder anar al camp a pintar paisatges, etc, etc. A la nena li va fer molta il·lusió, però ràpidament la febre feia que patís, que es trobés malament. Un dia va haver una ventada molt forta a la nit i van caure moltes fulles. I la nena va començar a cridar, li va dir a la seva mare que estava molt preocupada perquè estaven caient moltes fulles. I la nena no ho veia clar, no ho veia gens clar, no? Llavors la seva mare la va intentar animar i que continués resistint, no? I llavors una nit va tornar a fer molta ventada i la nena va mirar per la finestra al matí molt espantada, pensant que no trobaria cap fulla, però va veure que quedava una fulla sense caure de l'arbre, que seguia lluitant. I aquesta fulla la va inspirar. Ella va dir, mentre no caigui aquesta última fulla, jo seguiré lluitant, perquè vaig dir que mentre hi haguessin fulles a l'arbre, jo seguiria lluitant. La nena va seguir lluitant i uns dies després va aparèixer el sol, va canviar el temps, va aparèixer la calor, va començar a venir la primavera, van començar a florir les plantes del jardí i la nena va començar a trobar-se molt millor, no? Els pitjors moments ja havien passat. I el pintor encara tardaria uns mesos en tornar, unes setmanes en tornar, llavors la nena va decidir pujar al seu pis, ja que li havia deixat les claus perquè pogués utilitzar les seves pintures i els seus estris i anés practicant per quan vingués ell, i de sobte va decidir assomar-se a la finestra per intentar veure aquesta última fulla que a ella l'havia inspirat, i es va donar compte de que no era una fulla real, sinó que el pintor l'havia pintat a la seva paret, però l'havia fet tan real que semblava la veritat. És a dir, que la nena s'havia agarrat a una esperança que no era real, era una fulla de mentida, no era una fulla real, però moltes vegades a la vida tenim aquestes fulles que ens inspiren, que pot ser que no siguin reals, però ens hem de convèncer de que estan ahí, i qualsevol cosa ens pot servir per tirar endavant i per donar-nos aquest coratge. La nena va necessitar una fulla pintada a una paret per demostrar que ella va seguir lluitant per aquesta fulla quan aquesta fulla en realitat ella no sabia que no era real. M'agrada molt aquesta història perquè és molt inspiradora, perquè al final el que ens ve a dir és que moltes vegades necessitem una inspiració i aquesta inspiració no té per què ser completament real, però crec que és molt maco el poder reflexionar sobre això, no? Sobre com moltes vegades ens falta una persona important i hem d'entendre que el record d'aquesta persona, que aquesta persona sigui un símbol, és molt més potent que no centrar-nos només en plorar la seva pèrdua i ja està. I avui hem dit que parlaríem del dol, parlem del dol, parlem d'aquest sentiment de veure la cadira buida, que pot ser molt complicat en aquestes èpoques, i més amb la situació de pandèmia en la que ens trobem, que segurament ens podem reunir amb molts menys familiars dels que ho fèiem altres anys. Avui parlem del dol en una època molt complicada de l'any, com són les festes nadalenques. El fet de tenir que veure's amb familiars, tot i que, bueno, com us deia, menys que abans, però seguir reunint-nos igualment fa que aparegui aquesta sensació de melancolia, d'enyorança, amb més intensitat. Amb tot això, doncs, hi ha una sèrie de reaccions que són molt comuns a les persones. Per exemple, les persones que estan patint un dol, doncs, intenten evitar el Nadal, no volen reunions, no volen regals, no volen decoració, no volen res de res que s'assembli al Nadal i que li pugui recordar altres èpoques en les que la persona sí estava present. L'altra possible reacció és actuar com si no hagués passat res, és a dir, s'autopressionen a tenir que celebrar les festes igualment perquè potser hi ha algun nen a la família i reprimeixen aquests sentiments. A partir d'aquí pot aparèixer posteriorment la culpa per sentir que s'ha oblidat aquesta persona. Per exemple, també hi ha una possible reacció d'introduir canvis en la celebració. Doncs, per exemple, volen, en aquestes èpoques no es pot, no? Però marxar a un altre lloc, celebrar un altre lloc, celebrar la festa de forma diferent, intentant esquivar una miqueta els records del Nadal, fent una mica de fugida cap endavant. També persones que poden tendir a l'aïllament, no? Per evitar veure's en aquesta situació emocional tan dolorosa de poder recordar la persona que no hi és, pues tendeixen a aïllar-se, a deixar que els altres celebrin la festa, però ells no celebrant-la com la resta. I això, pues, a llarg termini, pot causar pues més problemes que beneficis, no? I avui veurem, aquestes són algunes de les diferents reaccions que podem trobar, i avui veurem una miqueta com podem actuar tenint en compte aquests estils d'afrontament que utilitzen aquestes persones, que no és millor ni pitjor, sinó que és l'estil que els ha sortit perquè no han tingut una altra forma, han tingut que expressar-ho d'alguna manera, i els toca passar aquest moment que és molt dificultós. Molts desitgen que ja hagi passat, però avui us donaré algunes pinzellades que algú al millor li pot servir, alguns consells a nivell psicològic per poder una miqueta contrarrestar aquests moments durs emocionalment. Us passaré 6 indicacions que jo crec que poden ajudar. La primera és, aniria molt bé fer una reunió familiar prèvia, no? En la que tots els membres puguin consensuar, parlar una miqueta si es vol celebrar la festa o no, de quina manera ho volem celebrar, tenint en compte els sentiments de tothom, no només de la persona que sent més la pèrdua, sinó dels altres que també es poden veure afectats per aquesta situació, no? No tothom ho viu de la mateixa manera. Els dols, com diem sempre, són diferents, cada persona el viu d'una manera completament diferent, no podem saber com ho està vivint cadascú, hem de respectar com ho està vivint cadascú, i aquesta podria ser la millor manera de no caure en malentesos o no produir, com dèiem abans, que la persona estigui carregant en situacions que no ha de carregar o estigui ocultant-nos certs sentiments, etc., per evitar que nosaltres ens sentim malament, però a la mateixa vegada doncs ella, aquesta persona, doncs està patint el que no hauria de patir. Després, doncs crear un ambient on es pugui expressar, on amb facilitat la persona pugui expressar les seves emocions, cadascú de la família pugui expressar-les, no crear un ambient de guerra freda, no? o de sosteniment, no? de que tots estem encorsetats emocionalment i no puguem expressar, i també que, on puguin expressar els desitjos, no? El que desitja aquella persona, tenint en compte que estem al Nadal, no? I que és una època en la que, bueno, hi ha molt de carinyo, hi ha moments molt familiars, no? Encara que aquest any siguin a mitges, no? Però al final és un moment en què la persona hauria de veure's amb la llibertat de poder expressar el que sent en cada moment, i si és una cosa dolenta, que pugui expressar que és una cosa dolenta. És a dir, que no és bo ja de per si empassar-nos les llàgrimes, perquè al final el cos acabarà expressant el que no expressen les nostres llàgrimes, però a part d'això també és molt interessant i molt important que puguem treure això fora, perquè si no ho anem acumulant i això ens pot portar encara més problemes. Després, donar llibertat a la persona, no intentar convèncer a la persona que no vol celebrar el Nadal que el celebri, sinó que hem d'arribar a un consens en aquesta reunió de la que parlàvem. No cal convèncer la persona, perquè al final després podem generar el sentiment de culpa en la persona. Podem generar que la persona estigui celebrant una cosa que no vol celebrar. Si ella sent que ho vol celebrar, que ho celebri, i si no, doncs que ho celebri a la seva manera i consensuar una manera de fer-ho sense que ningú se senti cohibit o se senti obligat absolutament a res, no? Perquè a vegades inconscientment provoquem aquestes situacions en família. Després, una part molt important que ja apareix en el dol normal, no? Però que en aquestes èpoques crec que cobra més importància encara, que és el fet de simbolitzar a la persona que ja no hi és. És a dir, sembla contraproduent el fet de posar una foto o algun objecte simbòlic que ens recordi aquesta persona al sopar de Nadal, per exemple, però clar, l'intent artificial d'obviar o d'oblidar que aquesta persona no hi és més contraproduent encara i pot produir un malestar més gran i fins i tot un retard a l'hora de processar el dol. És a dir, que el fet de mantenir la persona viva a la nostra memòria és una cosa que en aquestes èpoques pot crear molt de dolor, però pot ser molt, molt maco realment i pot ajudar a continuar amb aquesta elaboració del dol, perquè ens pot és una manera positiva de portar la persona, ja que si aquesta persona està en el nostre record, segueix viva a nivell emocional i a nivell sentimental, i en aquestes èpoques de l'any doncs ens agradaria que així fos. És molt important evitar l'aïllament. Abans en els punts parlàvem de l'aïllament, parlàvem de que moltes persones s'aïllen de la celebració i és com si no en formessin part. I clar, si una persona, com dèiem en el segon punt, si decideix no celebrar-ho, hem de respectar-ho, però hem d'intentar a la vegada també evitar l'aïllament total, perquè al final això no ajudarà en absolut. El fet de no compartir emocionalment amb la resta no l'ajudarà a l'hora d'elaborar el dol. És a dir, hem de buscar un equilibri, hem de respectar l'opinió de la persona, però també hem d'intentar cuidar la persona perquè no s'acabi aïllant, perquè l'aïllament pot acabar fent-li més mal que bé. I per últim, molt important parlar-ne obertament amb fills i filles. Em refereixo a fills i filles petits, no? De certa edat. Evidentment, nens que siguin molt, molt petits, doncs és molt difícil. I és veritat que potser seria un tema per parlar-ne en un programa sencer, no? El dol a la infància. Però Hem d'intentar no protegir els nens, sinó que és, i mantenir-los al marge i enganyar-los, perquè no és el més adient, potser, en aquesta situació. I hem de, potser, naturalitzar una miqueta el procés de dol. No? Al final, si es recorda la persona, com dèiem en l'apartat anterior, amb una foto, amb un objecte, fa que el nen no s'oblida aquesta persona. I això també és maco, no? Perquè el nen, evidentment, no s'oblida. No? I jo crec que, al final, transmetre-li el missatge de que aquesta persona també hem d'intentar que sigui present a nivell més d'acord, no? A nivell més emocional, doncs jo crec que això pot ser més maco, no? per intentar afrontar aquests moments tan complicats. Bueno, una miqueta, hem tocat una miqueta els diferents punts, he intentat posar-vos a sobre la taula alguns dels consells que crec que podrien ajudar, i com a conclusió final us diré que aquests dies de Nadal seran difícils, seran molt difícils, sobretot per les persones que heu perdut algú per culpa de la pandèmia o no, però que heu perdut algú durant els últims mesos o des de fa relativament poc. Però és millor no sentir-nos culpables per el que va passar. Intentar passar-ho bé i no sentir remordiments per fer-ho. No pretendre aïllar-nos ni oblidar la persona estimada, sinó mantenir-la present, a la vegada trobar moments per nosaltres i no oblidar que les persones que sí tenim al nostre costat i de les que sí que podem gaudir, les hem de cuidar i hem de gaudir d'elles. Moltes vegades als grups de dol em trobo amb persones que se centren tant en la persona que han perdut que no es donen compte que els seus fills, que els seus nets els estan perdent, i això a la persona que ha marxat no li agradaria gens ni mica. Com va escriure Charles Dickens, un dels símbols del Nadal, en el seu famós llibre Un conte de Nadal: celebraré el Nadal de tot cor i procuraré fer el mateix durant tot l'any. És important que el Nadal sigui una inspiració per nosaltres i no solament un problema.
Estàs escoltant El Grup amb Álvaro González.
El meu nom és Jordi. Tinc 56 anys i fa un any que vaig perdre el meu pare per un infart. Ja feia anys que tenia problemes al cor i m'espantava que pogués morir d'això. Així que vaig apuntar-me a classes de primers auxilis i, tot i així, no vaig poder fer res. Els meus pares viuen al pis de sota, d'on visc amb la meva dona i la meva filla. Vaig decidir fer-ho així per tenir-los a prop i poder tenir cura d'ells. Sóc una persona molt familiar i sensible. Un dia, maleït, que recordo amb molt de dolor, vaig rebre la trucada desesperada de ma mare, molt nerviosa, que m'explicava que el meu pare havia caigut al terra desmaiat i no li responia. Ràpidament vaig avisar els meus germans. Tinc un germà i una germana. I vaig baixar al pis dels meus pares amb molts nervis i por. Em vaig trobar la porta tancada amb clau per dintre i ma mare no era capaç d'obrir-nos amb els nervis del moment. El meu germà i jo la vam tirar a terra per poder entrar. Vaig fer-li la maniobra de reanimació al meu pare, la que havia après, i vaig aconseguir que respirés i tingués pols. Tot i això, de camí a l'hospital, a l'ambulància, va morir. Vaig sentir un dolor molt gran que fins i tot em feia sentir culpable per no haver pogut salvar el meu pare, tot i els coneixements que havia adquirit. A poc em va anar canviant el caràcter. Jo sempre he estat una persona molt riallera, sensible, afectuosa amb els altres. Però ara m'havia transformat en una persona amargada i desagradable. Jo mateix me n'adono. Durant uns mesos he estat així. Anava constantment al cementiri i a l'arribada de la feina em posava a escoltar música que li agradava al meu pare, el que feia que plorés durant hores, sol, en una habitació a les golfes. Ho estava passant molt malament, però no sentia que pogués sortir-ne. Fins i tot no em veia amb cor de picar ma mare i entrar a casa a veure com estava ara, que estava sola. No era capaç d'estar en el lloc on no vaig poder reviure del tot el meu pare. Se'm feia massa dur, no ho aguantava. Però era conscient que ma mare em necessitava i jo em sentia, a més, culpable per no ser capaç de cuidar d'ella. He començat a venir al grup perquè fa unes setmanes va morir de càncer la meva germana. I això m'ha acabat de rematar del tot. M'ha fet rememorar molt fort el que va passar amb el meu pare fa un any i ha fet que encara empitjori més la meva situació anímica amb mi i amb els que m'envolten, tant a casa com a la feina. Sento que necessito superar-ho per poder arribar a ser feliç, a poder integrar la pèrdua de mon pare i ma germana i poder seguir endavant. Vull tornar a ser qui era, No em reconec a mi mateix. La meva dona i la meva filla estan patint molt per veure'm d'aquesta manera dia a dia. Crec que el grup em pot ajudar a superar tot això i a recuperar la meva vida.
Bueno, i aquest és un cas, una vegada més, agrair al Bitxo la dramatització que ens han enviat, que ho fan superbé. Molt agraïts per la vostra feina. I aquest és un cas molt complicat que em vaig trobar durant la pandèmia. I és un cas que simbolitza una miqueta aquesta incertesa que ens ha tocat viure aquest any. Aquests dols que, independentment de l'època en la que ens trobem, aquests dols en els que hi ha una incertesa total, aquests dols que ens posen entre l'espai i la paret, que no sabem si compartir o no compartir amb la persona, el fet de no haver-nos pogut despedir del familiar que estimem, el fet de no haver pogut tenir un ritual que al final serveixen per alguna cosa, no? I el fet de no haver-lo pogut despedir dintre de que ja de per si la pèrdua és molt greu, doncs clar, evidentment ens afecta moltíssim i tot això ho hem de tenir en compte també a l'hora d'elaborar el dol, no? Potser necessitarem més temps per pair-ho. Els psicòlegs ens enfrontem a una situació que no havíem viscut mai, perquè aquesta situació de pandèmia no l'havíem viscut mai, no? I els dols que s'estan elaborant en aquestes circumstàncies, doncs són una mica diferents a la resta, no? Però fins i tot ens trobem en aquesta situació, fins i tot jo diria traumàtica, no? De dir, ostres, tinc la meva mare que no sé si li dono la notícia i potser l'acabo de matar després de tot el que ha perdut, però clar, jo li haig de dir, perquè si no li dic, després quan s'enteri pot ser una losa més gran, no? Bueno, ens vam trobar situacions com aquestes en les que vam haver de prendre les millors decisions que vam poder i és una situació molt complicada perquè al final no et permet prendre decisions amb la ment clara, sinó que tens la ment plena de preocupacions i per altres, no? I després per tu mateix i per no entendre el que ha passat, no? Perquè moltes famílies ens hem trobat que han portat el seu pare a urgències i després ja no l'han tornat a veure, no? I no esperaven que passés això perquè els portaven per una febrada i ja està, no? I de sobte els han dit, no, heu de marxar cap a casa i els dos dies els han trucat perquè vinguessin a recollir les seves cendres, no? I aquesta situació és molt forta, ha fet molt de mal, hi ha persones molt afectades per això i avui us volia portar un cas en aquest sentit, no? Perquè les persones que heu viscut alguna situació similar, doncs us sentiu recolzades, us sentiu que hi ha altres persones que també han viscut no el mateix, però coses similars, no? I us sentiu que no esteu lluitant soles, que esteu acompanyades per aquest programa, almenys. I bueno, una miqueta aquest era el cas que volia compartir-vos aquesta setmana. És un cas molt complicat i és un cas que ja parla més del dol, no tant de les altres setmanes havíem parlat més de cuidadors, aquesta setmana parlem més del dol i com aquesta situació pues, ens afecta moltíssim a l'hora d'afrontar-les. I avui, a la secció de l'entrevista amb l'expert, m'he anat a entrevistar a un psiquiatre amb moltíssima experiència, que porta des de exercint com a psiquiatre des de 1962, que ha passat per molts hospitals, ha tingut una experiència molt gran, molt àmplia, ha estat en hospitals com el Vall d'Hebron, ha estat després a hospitals com Sant Joan de Déu, ha sigut professor de psiquiatria a l'escola universitària d'infermeria de l'Hospital de Sant Joan de Déu i des de 1993 porta una consulta privada en la que ha atès molts casos individuals, segurament molts relacionats amb el dol, per això el portem avui, perquè és un autèntic expert amb això. Ha escrit diversos llibres, ha escrit el llibre El monstruo de hielo, ha escrit també, com dèiem abans, el llibre El GPS secreto de nuestra mente, nuestros cuatro puntos cardinales, i amb ell li hem volgut preguntar sobre aspectes relacionats, en aquest cas, amb el dol, amb la situació actual i amb el dol en aquestes èpoques de Nadal.
Primer de tot, doctor Andreu, què considera que és un dol patològic?
I quines implicacions té això en la salut mental d'una persona, segons la seva opinió?
Un dol patològic, o sigui, anormal, és el que dura més de lo que ha de durar. I aleshores, quan ha de durar? Quant temps ha de durar un dol? Ara parlem doncs, de la pèrdua d'un ser estimat, per mort, per exemple, o per separació o per ruptura sentimental, no? De parella o així, no? Aquests dols duren entre 12 i 18 mesos. Això se sap per l'experiència, per milers d'anys d'evolució de l'espècie, no? Abans, les comunitats humanes reduïdes, tothom es coneixia, no? Hi havia molt més intercanvi interpersonal i molt més comunicació. Quan a un membre de la comunitat li passava una cosa d'aquestes, la resta el feien objecte d'un tracte especial. Se l'anava sovint, se'l convidava a casa de l'altre, se li portaven obsequis, se li portava menjar... I aquest tracte especial el feien durar això, entre 12 i 18 mesos. És una cosa que, com la Constitució Britànica, no està escrita enlloc. És l'inconscient col·lectiu que ho tenia gerbat així i la gent ho practicava així i aquesta pràctica pues, es transmetia no, de generació en generació. Ara, preguntaves algú més, no?
Sí, quines implicacions tindria a nivell de la salut mental de la persona?
Bueno, les implicacions és que mentre el dol no està paït, no està assimilat del tot, doncs la persona té una depressivitat o inclús una depressió que es cronifica. No vol dir que sigui incurable, perquè per la gent crònic vol dir incurable, per nosaltres crònic vol dir que dura més de 8 dies. No? Que es cronifica vol dir que s'eternitza i no s'acaba mai. Ara, això vol dir que no tingui cura. Ara bé, què és el que caracteritza això? Que llavors el dol s'estanca en la fase 3. Un dol té 4 fases. La primera és la incredulitat. Sembla que pugui ser. No m'ho acabo de creure. Si ahir vaig parlar amb ell o amb ella, o tal, o si estàvem junts, bueno, el que sigui, no? La incredulitat. Sembla que no pugui ser. La segona fase és l'anhel. Anel, sembla que se'l vegi per tot arreu, que t'ha de trucar, que l'has de trucar, vas pel carrer i tothom se li assembla, no? La tercera fase, que és la pitjor, és la del desespero. És quan un se n'adona més de la realitat i de lo irreversible de la pèrdua, no? Sí. I la vida canvia, sense aquella persona ja no és el mateix, no? Sí. És quan apreta el plor, i la tristor, la fase del desespero. I aquesta fase tercera ha d'anar seguida d'una quarta i última fase, que és la de reorganització. La persona aprèn a reorganitzar-se la vida en base a la nova realitat creada per la desaparició de l'altre. No és el mateix la vida amb l'altre que la vida sense l'altre, no?
Clar.
Aleshores ja s'han plorat totes les dades que s'havien de plorar. No vol dir que més endavant a la vida no es pugui plorar per altres coses, no? Però perquè ja s'ha acabat el cupo, diguem-ne, no? Llavors la persona pues, es reorganitza, se serena i aleshores quan se'n recorda de l'ausent pot recordar-se'n i pot pensar-hi sense sofriment, sense posar-se a plorar, sense trasbalsar-se i sense d'allò, saps? I això... Aleshores, clar, si el dol no es pot assimilar i es queda callat en la fase 3, home, és necessària una intervenció terapèutica. Si pot passar la vida en la fase 3, Per exemple, a Espanya, país emocionalment molt primitiu, doncs en el sur, però sobretot, es donava el fenomen del el luto, no? El luto és diferent del duelo. El duelo és aprendre a viure sense l'altre i el luto és morir-se amb l'altre.
Clar.
I això que en Lorca escrivia molt bé en la casa de Bernard d'Alba i tot allò, i bodes de sang i tot allò, no? Vull dir, la dona se li moria a l'home, es vestia de negre i s'havia acabat la vida per ella. Ja ni sortia de casa, ni anava enlloc, ni es tornava a vestir amb roba normal. Bueno, una tragèdia, un desastre, allò, no?
I avui en el programa estàvem intentant aprofundir en el tema del dol, però també molt relacionat amb les èpoques en les que estem, no? Perquè aquest és l'últim programa abans de marxar de vacances de Nadal i ara ve una època molt complicada, no? Com sí. considera que aquesta època afecta a l'elaboració del dol?
Sí, l'època nadalenca afecta a l'elaboració del dol perquè és l'equivalent del que en diem efecte aniversari. En tot dol hi ha un efecte aniversari, no? Un efecte aniversari. Vol dir que el primer mes, no? El primer any, tal dia com avui, fa un any, es va morir, no? Efecte aniversari. El primer és el més dolorós i el més difícil. I es caracteritza per què consisteix? Per consisteix en un repunte del sentiment de pèrdua, del dolor moral, del desconsol i del plor. Llavors, aquest repunte dura 2 o 3 dies i després passa. I l'assimilació del dol, la digestió, pues, segueix el seu curs, no? El segon efecte aniversari ja serà molt, molt menys intens que el primer. I el tercer menys que el segon i així successivament, no? Ara, el Nadal és un equivalent, no? És com si fos un aniversari.
Clar.
Hi ha un repunte d'aquestes vivències, que agafen pues, que la persona ho passi malament, no?
I quins consells li donaria a una persona que està passant per aquest dol a l'època de Nadal, precisament?
Sí. Jo li aconsellaria el següent. Primera cosa, un diàleg interior amb la persona desaparescuda, no? S'ha de portar, la persona desaparescuda s'ha de portar viva dintre, no morta. I això consisteix, o s'aconsegueix, doncs, amb un diàleg intern, un diàleg interior amb aquella persona, no? Comentar-li coses com si estigués al nostre costat viva, no? Parlar-li, comentar-li, preguntar-li, no? Compartir, en una definitiva, compartir, no? Amb un diàleg intern amb aquesta persona. Segon consell que recomanació que puc donar, perquè he vist que va bé l'experiència en la pràctica clínica o en la terapèutica, acompanya això de l'escriptura d'una carta, com si se li hagués d'enviar per correu, no? Una carta amb la que se'l faci partícip en aquella persona d'intimitats i d'objecte de confidències. I compartir pues, els sentiments d'enyorament i de pena perquè no hi sigui. No? Tercer consell, i últim ara per ara no se m'ocorre cap més, seria compartir amb els cercles pròxims al desaparegut, compartir el dol, compartir l'enyorament, compartir l'enyorança, compartir el seu record, compartir el reviure moments agradables, passats i uns, potser amb algun dels presents, no? Tot això és de gran ajuda.
Mentre es recorda la persona no és del tot morta, no? Per així dir-ho com diuen.
Esclar. I nosaltres tampoc.
Clar.
No sentim que també som una part de nosaltres, no?
Exacte. I per últim, que no vull robar-li més temps, tenint en compte, ara parlem d'un altre tema, no té tant a veure amb el Nadal, tot i que també està relacionat, no? Perquè aquesta època també és una època d'enyorança, no? I per això influeix en tot això del dol, però tenint en compte la situació actual en la que estem, en la situació de pandèmia, en la que hi ha hagut moltes famílies que han perdut familiars seus, però hi ha hagut una particularitat respecte a altres èpoques i és que no hi ha hagut, algunes famílies no han pogut fer aquest ritual d'acomiadament, que a vegades sembla com molt, un ritual sembla folclòric, no? Però en realitat té una funció psicològica, no? Que és tancar la pèrdua. El fet de no haver pogut fer aquest tancament, perquè moltes famílies s'han trobat que els han trucat de l'hospital i ja s'han trobat el seu familiar incinerat i no han pogut i no els han deixat enterrar-lo o fer un funeral o fer un...
Això és una autèntica bestiesa i una autèntica salvatjada. Això és inhumà. Això tindria que estar prohibit, home. l'ausència d'un cerimonial, més que ritual, un cerimonial de dol, dificulta molt l'elaboració del dol, la digestió i l'assimilació del dol, no? Això ha empitjorat molt els últims temps. Abans la gent morien a casa, per exemple, quan el meu pare va morir l'any 78, ell va morir a l'hospital, però el cos el va portar a casa. Llavors, el de cos present estava a casa.
Sí. No, hi ha cultures orientals...
I la gent venien a casa.
Sí.
A veure'l.
Sí. I hi ha cultures orientals que ho segueixen fent. A la Índia es fa així.
T'acomboiaven amb l'elaboració del dol. Mm-hmm. El dol es vivia més, s'assimilava més i s'elaborava més. Avui dia, tot això s'ha fet molt impersonal i molt anònim. Mm. Els tanatoris i tot això no és el mateix. No és el mateix. Llavors, la falta d'assimilació, de metabolització, de digestió o d'elaboració del dol, com es nota? Pues, la notem els metges, els profans no se n'entenen, però com es nota? Pues es nota amb que la gent tenen com uns estats depressius que es cronifiquen sense saber ben bé el motiu ni el per què, no? Amb un malestar que no saben a què atribuir, no? Com una cosa somorta, no? Que no els deixa acabar d'estar bé del tot, no? Alguns busquen una ajuda terapèutica i aquests se'n surten. Els que no, doncs això se'ls va cronificant i pot durar més o menys temps o poden quedar seqüeles de distímia, d'alteració de l'estat d'ànim permanents que no se saben a què atribuir o que s'atribueixen a causes errònies, no?
Sí, potser la recomanació seria també la mateixa que ha dit abans, no? El tema de poder escriure una carta a aquella persona amb la que no m'he pogut despedir, no? Per intentar fer una despedida.
Clar, exacte, sí. Exactament, sí.
Poder fer un tancament del dol.
Sí. Bueno, pues...
Perfecte, pues moltes gràcies, doctor Andreu, gràcies pel seu temps. Ha estat una entrevista molt interessant. Jo crec que hi ha molta gent que li serviran molt els seus consells. Moltes gràcies pel seu temps, com deia, i que passi bon Nadal.
Ah, gràcies, igualment.
Adéu.
Igualment.
Envia les teves consultes al grup i les tractarem al programa. Missatges i notes de veu al telèfon 606-212-007, per correu a l'adreça a.gonzalez.psico@gmail.com, per xarxes socials a Instagram i Twitter @alvaro_psico i a Facebook @alvaroneuropsico.
I avui, en la secció final, amb l'última secció que dediquem a un aforisme o una frase, m'ha vingut de gust portar el fragment d'un llibre, a part d'aquesta última frase amb la que acabem el programa. M'agradaria, no sé, compartir-vos un fragment d'un llibre que m'agrada moltíssim i que crec que plasma i resumeix molt bé la lliçó moral o la lliçó emocional que podem extreure de tot allò que hem parlat avui. Avui hem parlat del dol en les èpoques nadalenques, però a part d'això, cada vegada que parlem del dol estem parlant de la mort, i la mort al final és part de la vida, no? Ens dona una perspectiva. Sense la mort no tindríem la perspectiva de la vida. Llavors, m'agrada molt aquest fragment que us compartiré ara d'un llibre que jo crec que, com us deia, plasma tot això que hem parlat avui, totes aquestes lliçons que ens pot donar l'elaboració d'un dol. El meu marit i jo estàvem asseguts en una cafeteria prenent un cafè. El meu marit era jove i guapo i jo l'estimava molt. Jo portava posada una jaqueta que odiava. Tenia molts complexos i odiava molt aquesta jaqueta i que no em donés la calor que jo volia. I a més em feia lletja. La cafeteria era de les barates, i el cafè tenia molt mal sabor. Aquell dia jo somiava amb que un dia el meu marit i jo beuríem un bon cafè en un restaurant preciós i jo estaria vestida a l'última. El meu marit, mentrestant, em miraria i amb els seus i els seus ulls brillarien. No entenia per què jo estava tan trist. Ell va morir jove i jo continuo aquí. Al llarg de la meva vida he tingut molts cafès cars i cafeteries boniques i tinc moltes jaquetes precioses, però no el tinc a ell. Recordo molt aquell dia en què jo ho tenia tot, però no era capaç de veure-ho. Aquest és un resum del que moltes vegades passa en aquests grups, del que moltes vegades ens m'ha servit per reflexionar aquests grups on he vist molts dolç de molts tipus. Jo també he experimentat els meus propis dolç, no? Com a persona, no com a professional, però sí com a persona. I jo crec que aquest fragment ens serveix molt per reflexionar, no? Per reflexionar sobre lo important que és estimar aquelles persones abans de que ja no estiguin. Hem començat el programa parlant d'aquell experiment en el que se li ha preguntat a les persones què li regalarien i ens hi han dit moltes coses materialistes, però quan se'ls ha preguntat què els regalarien si fossin els últims Nadals junts, la resposta canviava diametralment, canviava completament. Al final, jo crec que és una qüestió de perspectiva, també, no? I el fet de sentir que la persona és present, sentir-la present i fer veure que és present i mantenir-la sempre en el record, ens pot donar moltíssim. Al final, una persona no desapareix fins que no se l'oblida, no? Igual que a la pel·lícula Coco, no? de Pixar, on es parla d'aquelles persones que ja no estan i que mentre se les recorda poden tornar a estar presents en la vida com a fantasmes, diguéssim, però en el moment en què ja algú deixa de recordar-les acaben desapareixent del tot, no? I aquesta és una bona metàfora d'aquesta realitat. I com us deia al principi, moltes vegades aquestes persones no senten una pèrdua i un dolor tan gran que no són capaces de veure allò que es poden estar perdent si no segueixen en el present, si no segueixen en el dia a dia, tot i que evidentment els preocupa moltíssim el passat i l'haver perdut aquesta persona. Però si alguna lliçó ens dona aquest fragment que us he compartit és que no, per la nostra natura, per la forma de ser que tenim els éssers humans, no enyorem les coses i no valorem les coses fins que les hem d'enyorar o fins que les hem de perdre, no? I jo crec que les persones que en aquestes dates han perdut algú, evidentment han de ser lliures de poder decidir si volen celebrar o si no volen celebrar, però al final lo important és, tot i que es respecti la seva forma d'afrontar-ho, que siguin conscients i que es donin compte de que els Nadals tenen un número limitat. I acabo una miqueta amb una frase que ve a donar final a tot això. És una frase de Terry Tempest, una escriptora americana, i diu: "El dol ens desafia a estimar una vegada més." M'agrada moltíssim aquesta frase perquè moltes vegades quan patim una pèrdua, ens tornem, sembla que perdem l'amor, no? Perquè aquesta persona ja no està i ens tornem, ens enfadem, no? Amb aquesta situació perquè creiem que no és justa i és normal que així ho sentim. Però aquest és un moment, és un desafiament, aquesta situació, per això m'agrada molt aquesta frase i us l'he portat, és la frase final del programa d'avui. és una frase que fa reflexionar que realment és un desafiament el perdre algú, perquè és el moment en què hem de tenir molta fe i molta confiança, més que mai, per intentar estimar, perquè l'altra persona no ens ho tornarà. I aquí sabrem si realment estàvem estimant, perquè moltes vegades quan estimem és perquè, sense voler, volem que la resta ens estimi. I si no comproveu, quan una parella, un membre de la parella li diu a l'altre t'estimo, moltes vegades, quina és la resposta que espera de l'altre? Pues que l'altre li digui t'estimo també. I si no ho fa, pues potser les coses es posen una miqueta lletges. Llavors hem de pensar que el fet d'estimar una persona que ja no hi és la forma d'amor de les més pures que pot haver. I això pues, és un exemple per comportar-nos en el nostre dia a dia i més en les festes en les que estem. Però no que ens comportem així perquè és Nadal i ja està la resta de l'any, sinó, com deia Dickens, aprofitem el Nadal com un aprenentatge, però intentem mantenir aquesta actitud durant la resta de l'any. Res més. Moltes gràcies, una setmana més, per ser amb nosaltres. Des del grup i des de la ràdio Sant Vicenç i des de mi, us desitgem un molt bon Nadal, un bon any nou. Esperem que aquest any porti esperança i llum per tothom, per tots els que esteu patint. Ens tornem a veure el proper dijous, com us deia, 14 de gener a les 4, com sempre. Ja hauran passat els Reis, esperem que us portin molts regals. Gràcies una setmana més per ser amb nosaltres. Que tingueu bon Nadal. Us esperem a la tornada aquí al programa nostre, al programa vostre, que és el grup. Adéu-siau.
El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç.